Boa tarde a todos. Muitas graças pela vossa assistência. E comecem dentro do segundo ciclo de conferências, ou dentro do primeiro ciclo de conferências, para a terceira del mateix, que refereix a un tema més intern de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que no pas l'última conferència que es va fer relativa al pla comarcal i l'actuació de l'activitat, l'actuació d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, era més de cara enfora. Evidentment que necessites un suport intern. No gaire. Aleshores, sí, en la sessió d'avui ja anem a treballar una part del funcionament i relació interna de l'Ajuntament de Barcelona. Abans que els ponents comencin a tractar aquest tema, jo volia fer una mica de context en el sentit d'on veníem i on vam arribar a partir del 1977, és a dir, a partir del moment de les eleccions. D'on veníem? De la situació del primer ajuntament, el 1940, després de la República, en què l'Ajuntament de Barcelona, amb molt desprestigi que tenia l'administració municipal dintre de la ciutadania, tenia molt desprestigi. L'alcalde Mateu, un alcalde fort que va tenir l'Ajuntament de Barcelona, va portar tot el procés de jubilació, no, sinó de repressió dels funcionaris municipals. I va haver-hi, es van formar 7.000 quan l'any 39-40, dit el procés de repressió, es formulen 7.000 i pico expedients, dels quals una tercera part d'aquests expedients arriben a conclusió i a conclusió, no exactament de culpabilitat. En aquest sentit, l'alcalde Mateu tenia la disponibilitat de decidir si era sancionable o no sancionable la conducta dels funcionaris de l'anterior mandat de tot el període republicà, però en definitiva l'Ajuntament de Barcelona passa del 36, que té 6.500 funcionaris, a 4.200 el 1940, després de la repressió que hi ha. Fins i tot l'alcalde Mateu, un alcalde fort, vull dir, vol fer coses per la ciutadania i remunta una mica la situació en el sentit d'entrar nous funcionaris, no aquells que havien entrat a partir de l'any 1936, que tots aquests van a fora, els de l'època republicana, que havien ingressat a l'època republicana, tots aquests surten de l'Ajuntament de Barcelona i entren nous funcionaris a partir del 1940. L'alcalde Mateu dura fins al 44-45, l'ambaixador a París, i no trobem un altre alcalde fort fins a Porcioles. Porcioles fa és l'home als anys 60 de les tres Cs, el castell de Montjuïc, que retorna a la ciutat de Barcelona, la compilació del dret civil català i, en tercer lloc, la carta municipal. Carta municipal que serveix d'instrument de govern i de distinció ciutadana respecte a les altres ciutats a la ciutat de Barcelona fins l'any 96, si no m'equivoco, en què s'aprova la nova carta municipal en què el ponent del govern va ser l'Ernest Maragall i es va aprovar, crec que l'any 96, si no em corregeix. Vull dir, alguns organismes que es creen durant l'època de Porcioles després s'utilitzen, serveixen per al funcionament, al coneixement de la realitat de la ciutat de Barcelona i al mateix temps de l'externalització, què passa a la ciutat. Exemple, el gabinet de programació, format per tècnics, el Porcial és el CREA, però són els tècnics bàsicament economistes, que joves que hi ha a la ciutat, que s'integren al gabinet de programació. Aquest gabinet de programació té també algun enginyer, té algun jurista, dirigit per Antonio Carceller durant uns anys, que és el comentarista i glossista, per dir-ho d'alguna manera, glossista, més important que té la ciutat de Barcelona, de la Carta Municipal. És el que ha escrit més i el seu, és el seu dictat, és, la inter, és com s'interpreta la Carta Municipal que ha fet Brussel·les. Tot això que ens hi trobem a l'any 79, que una prèvia època de transició democràtica o l'inici de la transició democràtica a partir del 75, diem el 75, en què l'Ajuntament s'ha acabat el porcionisme, s'ha acabat, venen altres ràpids alcaldes com potser Massó, després Viola i finalment en Socies, i aleshores es van estructurant els grups ja socials, interns, de pressió, etc., que apareixeran amb més força, amb més potència a partir de l'any 79. Per què? Perquè l'any 79, les eleccions de l'any 79, què es produeix? Es produeix pluralisme, primera qüestió. És a dir, la uniformitat de, des del 40 fins al 79, en què els equips polítics, vull dir, primer de falangistes franquistes, falangistes guió franquistes, i en segon lloc hi ha per tècnics algú de la Lliga, etc., i finalment Opus, vull dir, són els que el component polític fonamental que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona fins que es produeixen les eleccions de l'any 79. Aquestes eleccions de l'any 79 destaca, què vol dir? Pluralitat, perquè diferents opcions polítiques que s'hi troben per primera vegada amb una administració de Barcelona i tal. Quin problema té la pluralitat? La pluralitat té el problema de la conformitat amb les seves polítiques, que en principi és de confrontació, que sectorialitzes a la societat en diferents partits polítics, sectorialitzes els treballadors en diferents sindicats, o sigui que hi ha una feina de compenetració, de buscar polítiques i actuacions que puguin tenir uns certs sentits comuns per arribar a acords, que aquests acords han de produir estabilitat, que és el que la ciutadania vol, estabilitat amb la política amb qui han delegat. Això ens hi trobem això a l'any 79, i aquí s'utilitzen determinats mecanismes que hi havia internament a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer la realitat exterior i analitzar-la des de dintre, des d'un punt de vista econòmic, social, etc. I això és molt important, el gabinet de programació, els sistemes d'informació, perquè l'Ajuntament vol comunicar amb els ciutadans les seves actuacions i no actuar de forma amagada, sinó que al revés, vol que hi hagi una claretat en la seva activitat. Pues aquestes dues qüestions molt importants, que és la programació de l'activitat i la informació, recollim primer què és el que està passant, què és el que passa i què convé fer, és el que els ponents, jo crec, que us poden informar molt millor que jo, evidentment, i
ara parlaran els dos ponents, que us explicaran ben bé quina va ser l'activitat en aquelles primeres èpoques, o les èpoques que estem parlant, del gabinet i del com. Però Jo, en aquests moments, us volia explicar que, perdó, tal com es diu aquesta jornada, es diuen gent de la Casa Gran, quan les vam organitzar, buscàvem a veure quins havien de ser els ponents. I ens vam trobar que molts d'aquestes persones que van ser ideòlegs, líders i grans professionals d'aquella època ja no hi són, ja no ens poden acompanyar. I en aquests moments jo els voldria retre un record. I així ens parlaríem de Manuel Palomar, del Gabinet Tècnic de Programació. Parlaríem de Manuel Fernández de Castro, que va ser el creador, de fet, del COM, del Centre Ordinari Municipal. La Maria Dolors Boldó, que va ser la seva subdirectora i ajudant, que després va ser la directora i tampoc ja no es pot acompanyar. En Josep Maria Canals, ara s'ha parlat de que els ajuntaments en aquell moment i el de Barcelona per sobre de tots volia informar el ciutadà. Doncs bé, el Josep Maria Canals, utilitzant les possibilitats que li donava el Centre Ordinari Municipal, va crear el 010. Tampoc ens pot acompanyar, però sí que tenim aquí en aquests moments alguna persona en el seu nom que després parlarà. José Novoa. José Novoa era una persona molt especial, però imaginatiu, creatiu, tenia grans idees i va ser l'ànima del 010. I per últim, alguns no el coneixeu, però els que estàvem al com sí, el senyor Álvarez. Era l'únic que li dèiem senyor i era una persona que venia del camp, d'un poble gallec, i que havia estat fent agricultura. Va venir a la ciutat, va estudiar una mica, va començar de tramviaire, després va aconseguir entrar a ser administratiu de tramvies i després va passar a portar informàtica de TMB. Bueno, va acabar sent el director de sistemes durant molts anys. I també per això volia recordar-lo en aquests moments. Ja està, acabo aquí amb els records perquè ens falten, però queden d'altres que també ho podran explicar. No us parlo també de Miquel Botella, que ens acompanya aquí i també és una de les persones protagonistes d'aquella època en el Gabinet Tècnic de Programació. Ja està. En quin ordre voleu parlar? Pues Manel de Fort comença.
No massa, perquè l'únic avantatge que té aquest acte per mi en aquest cas és que em fa reflexionar sobre els resultats de 20 anys després. Perquè havíem escrit l'any 83 aquest llibret sobre la reforma administrativa que m'havies encarregat tu, per cert. En aquell moment era molt dura i en canvi ara pots reflexionar una mica. Aleshores, dintre d'aquesta reflexió, esclar, algunes coses ja les heu dit, però quan demaneu 79-83 s'ha de tenir en compte que des del punt de vista d'organització i d'informació és molt avorrit, perquè és la preparació d'un salt qualitatiu important que es farà a partir del 83. És a dir, per fer, seguint les lleis de la decisió, el primer que fa és informar-te i situar-te. I per tant van haver-hi 2 anys de situació i 2 anys de planificació de projectes en aquest sentit, però fins al 84-85 no es va donar el salt qualitatiu, el 0-10 al 85 i tot aquest tipus de coses. Aleshores, evidentment, dintre els antecedents i els de Ciutat del Grau, el Gabinet Tècnic de Programació, volia fer una matisació una mica conyona. Els que vam entrar en moments determinats hi anàvem perquè només es treballava 5 hores. I dir, aquest era la raó. Això permetia tenir altres coses polítiques o socials i, a banda d'això, estudiar sobre la ciutat. Era divertit i amb molt poc esforç. El com passava el mateix, perquè treballàvem de 9 a 2, amb mitja hora per esmorzar. És a dir, era un tema importantíssim en aquell moment. Mitja hora teníem, sí. Bueno, mitja hora oficial, perquè les partides a la pubilla podien durar molt més. Bé, aleshores, però en canvi hi ha un altre antecedent que també s'ha citat, que és la carta municipal, que va permetre, després van passar 3 coses. Els anys negres, Viola Massó. Des del punt de vista municipal van ser un desastre, però en canvi van tenir un avantatge, que van reforçar ideològicament els equips. Com que en el COM no teníem gaire feina, ens dedicàvem a filosofar sobre la teoria de sistemes i com organitzar l'Ajuntament en teoria de sistemes. El gabinet tècnic feia el mateix. És a dir, que els anys negres van permetre culturalitzar una sèrie de tècnics que en el moment del canvi tenien una visió de conjunt que no havien tingut mai gent de les altres administracions quan van entrar nous. Aquesta és una història irrepetible. Aleshores, però el gabinet tècnic la carta municipal permetia la creació dels delegats de serveis i quan va arribar el Socies, els delegats de serveis van fer bastant el que van voler. Penseu que estem en una situació entre el 79 i el 82 que han quedat obsoletes les lleis franquistes i encara no hi ha les democràtiques. Per tant, la llibertat d'actuació era fortíssima, tenint en compte que, a més, en el cas de l'any 79, quan es va obtenir el poder, hi havia el suport polític extern, però també el suport de la majoria de funcionaris. És a dir, que era una situació en què es podia fer bastant el que es volia amb un suport general que era molt important. El problema de l'època Socies va ser que el dèficit va ser creixent i espectacular. És a dir, va ser la política que ara està de moda, que es diu populisme. És a dir, es va fer tot a base de dir sí a tothom. I per tant, quan el nou equip de govern es troba la situació, és una situació amb un dèficit de l'època de 73.000 milions de pessetes, i no recordo malament, que no se sabia com pagar-lo. Uno, això són els antecedents. Objectius que teòricament es defineixen interiorment en el moment de l'elecció municipal. Austeritat, eficàcia, informació, descentralització i participació i Barcelona àrea metropolitana. Aquests són els cinc objectius que es defineixen per la gestió interior de l'Ajuntament i la seva projecció fora. Aquests objectius porten a dues propostes immediates. La Comissió de Reforma Administrativa, que teòricament hi participen els sindicats i que representa l'element de reflexió col·lectiva sobre com s'ha d'organitzar, i la creació de la Coordinació de Règim Interior amb el Grau, integrant personal, informació, serveis centrals. És a dir, per primera vegada es veuen els sistemes centrals com una sola unitat. També es va produir en aquest procés la integració d'organització i gabinet tècnic de programació que va permetre una reflexió molt més organitzativa que la filosofia general en què havia derivat el gabinet tècnic de programació. Aleshores, si parlem de personal, el primer i important va ser la identificació dels treballadors. No només la quantificació, sinó la identificació. És a dir, recordo que es va prendre una decisió molt, molt interessant, que és que tots els caps tenien que dir qui treballava amb ell i en sobraven 4.000 que, com que no se sabia, no se'ls va deixar de pagar la nòmina que havien d'anar a cobrar a tresoreria, que era la manera de conèixer... Això em sembla que tu hi vas intervenir bastant, això. Aleshores, el segon tema que va ser clau en aquella època va ser la simplificació dels llocs de treball. És a dir, quan es va començar a analitzar els temes de llocs de treball, hi havia uns 279, 280 i alguns absurds. Bueno, hi havia el director d'aquest museu, era un lloc de treball, però hi havia el director de la banda municipal. I per tant, el primer que es va fer, que va ser un tema, que això va ser dos anys després ja, és fer categories, és a dir, que tots els tècnics superiors, o sigui, el director d'aquí deixava de ser director per ser tècnic superior de cultura. Jo com a director del COM vaig passar a ser tècnic superior d'informació i organització. Que això permetia la mobilitat perquè no quedaven places fixes. Amb això es va aconseguir fer desaparèixer més de 200 places fixes. Això va permetre donar mobilitat, perquè aleshores els nomenaments, ja dic que es podien fer en funció dels resultats i no simplement en funció de l'antiguitat. El tercer canvi que va haver-hi en aquells moments va ser la separació dels plusos dels llocs de treball del comandament. És a dir, fins a aquell moment, per cobrar més, havies de ser jefe d'algú. I aleshores es feia caps de qualsevol cosa amb gent que no tenia la més mínima qualificació de gestió o de cobrament de personal, però li volies pagar més. Aleshores, allà es va fer, en aquella època en personal, una separació de dos tipus de parts del sou. Un lligat al càrrec, un altre lligat al comandament i un altre lligat a l'especialització. Això permetia que poguessis... Aleshores, aquí, jo no recordo ara la persona, però podia ser Blas Alàcio, feia que hi havia una part de qualitat tècnica que estava a disposició dels CAPs, però amb condicions. És a dir, que màxim podies posar puntuació màxima o a 3. Aleshores, el moment que havies cagat, l'havies cagat i havies posat els 3, havies de treure'n un i posar-ne un altre per substituir, perquè la teva autonomia com a director era no. Aleshores, aquests 3 canvis, identificació dels treballadors i saber on estaven, simplificació i estructuració dels llocs de treball i separació dels plusos del comandament, van ser bàsics per començar a estructurar la cosa que anés d'una manera. El segon tema, en el camp d'organització. El camp d'organització van fer-se 3 coses que eren bàsiques. Una, l'organigrama. L'organigrama que no el teníem gens clar, teníem caselles però no teníem organigrama. Fer l'organigrama volia definir funcions i l'articulació d'aquestes funcions. És a dir, d'aquí va aparèixer el concepte d'unitats operatives, que eren una sèrie de grups de treballadors que coincidien amb un producte o amb un servei. I aleshores, per tant, la segona part del tema és, com que coincidien en l'elaboració d'un producte o un servei, el producte i el servei era quantificable. I per tant, el ser quantificable, es va, seguint la lògica input-output de la teoria de sistemes, es van poder fer 2 coses, que és, per una banda, identificar quins eren els recursos que anaven a parar a cada unitat, que li dèiem dependència i efectes tècnics, i després identificar el que feia. I a través també del gabinet tècnic es va aconseguir crear el sistema d'indicadors que permetien avaluar aquests resultats. Hi ha un exemple molt simple, però que és l'únic que per no posar a ningú a evidència ni a nosaltres mateixos, és que gràcies a això es va descobrir que l'impost de trasllat de mobles costava 10 vegades més del que recollia. I va ser una de les primeres eliminacions, això els primers dies. Aleshores, amb informació. Vaig ràpid perquè si no, no... Hi ha 2 conceptes molt clars que es van fer, que va ser la teoria de sistemes com a element que va funcionar. Ens vam poder entretenir tots a elaborar i era el moment que tots hi enteníem molt, és a dir, ningú ens exigia res més que les nòmines i les multes i per tant es podia crear tot un sistema de pensament. La identificació de la teoria de sistemes va ser fonamental per tot el que estava explicant dels inputs i outputs i sobretot per articular el sistema d'informació amb el sistema organitzatiu i el sistema de funcionament de l'Ajuntament. El segon tema és, i aquí sí que el Josep Maria Canals hi va intervenir molt quan vam començar a discutir, és de descobrir l'estreta relació entre gestió i estadística. És a dir, fins aquell moment l'estadística era una cosa que es feia separada de la gestió diària, s'elaborava durant un any que es treien uns números i al cap d'un any t'intentava dir el que havia passat 2 anys abans. I en canvi, l'objectiu de tot el sistema d'informació que es va muntar era que l'estadística fos un subproducte lligat directament a la gestió. Que això ho permetia gestionar en temps real i, per altra banda, determinar les tendències, perquè l'objectiu en aquell moment, quan es va treballar amb això, no era tant saber els resultats, sinó les tendències que hi havia. Que aquest era un tema important, sobretot si es volia. Aleshores, es va articular la base de dades de dependència i, per altra banda, el que estava explicant, la base de dades desconcentrada i territorialitzada, que era la que permetia lligar estadística i gestió. Finalment, en aquesta mateixa època, fins al 79, va acabar amb l'inici de la definició del projecte de relacions amb el ciutadà i la informatització pel coneixement públic de l'entorn. És a dir, no, encara no es, el 010 va ser més tardar, tampoc hi havia les eines a l'any 80, això s'ha de reconèixer, i un altre tema que era important és que com que s'havia territorialitzat, es va decidir reforçar enormement el pla de la ciutat, que era on podíem lligar sobre el territori totes les unitats, es va mecanitzar, és a dir, es va mecanitzar el pla fortament i es va passar a un sistema molt més integral. També en el mateix temps, precisament per, es va decidir fer el cadastre nou que ens permetria fer això i el, es va crear ICB. ICB, Informació Cartogràfica i de Base, era l'empresa que havia de fer el cadastre com a element bàsic. El que passa que després el cadastre anava amb prou potència, de manera que ICB es va convertir en la base de la creació del 010 i totes aquestes coses. I acabo, perquè us foto un rotllo que no. Aleshores, quines bases es van centrar per l'any 84? Les bases organitzatives per l'eficiència i l'eficàcia. Inclús es va començar a parlar a partir del 84 de pressupostos base zero i aquest tipus de coses que no es van aplicar mai però hi tenien molt bona voluntat. Després, pressupostos per programes, que va ser una llauna enorme, però vull dir, perquè la veritat tampoc van funcionar, perquè les coses es provaven i s'equivocaven, es va intentar que fessin. I després es va... va haver-hi un canvi a la gestió de personal molt positiu, que és que es va passar de lo que deia de funcions, control, execució i totes aquestes coses a política de gestió de recursos humans. Que això va començar a l'any 85 o quan va venir el logo, sí, quan va venir. És a dir, i per tant vam començar a passar a una etapa molt més proactiva. Lo mateix que va passar amb la difusió de la intel·ligència tecnològica, que fins al 84 el que hi havia eren immenses quantitats de pantalles connectades en aquell monstre gros del centre ordinador amb aire condicionat que costava la ronyonada i que ens feia treballar a tots, i es va començar a repartir el tema dels ordinadors personals. És a dir, vam fer el procés, com es deia, de passar de pantalles tontes a pantalles intel·ligents. Aquest és un dels processos que a més s'ha de reconèixer que es va fer una mica en contra dels propis treballadors municipals d'informàtica, que és clar, veien que perdien poder en el moment que la seva intel·ligència es distribuïa. No en contra, amb les resistències normals a qualsevol canvi. També, com a broma, i aquí va intervenir el Fernández de Castro, es va crear la xarxa Diamant, que és una de les històries més divertides d'aquella època, que és la fibra òptica basada, que unia el COM, unia Estadística i l'Ajuntament, basada, a més, en els de telecomunicacions militars. Teníem uns 30 militars corrents per la ciutat, per les clavegueres i pel metro. Va ser una de les operacions, diguem-ne, ja dic, còmico-recreatives, però sí que va ser interessant. El problema també és que el Canals, que havia participat a nosaltres, això, quan va passar director de Telefònica, el primer que va fer és exigir-nos que ens traguéssim la fibra, perquè era de Telefònica. I a més, l'altre tema és que, com que aquest no era un tema conegut per la majoria de gent, perquè al començament de la fibra òptica, a la que feien una obra a la ciutat, sempre teníem la desgràcia que ens la tallessin i de, perquè no se n'acudava. I finalment, comencen ja les bases per passar de la informació al ciutadà per el que serien projectes proactius de relació amb el ciutadà. És a dir, projectes en què tu t'acostes al ciutadà i li expliques. Inclús es va començar a fer una cosa que desgraciadament no he vist que funcioni, que més, que era tot el tema de les enquestes. Cada vegada que a cada centre d'atenció al ciutadà, que s'envien muntat 100 i pico, tenien una enquesta per respondre. També va haver-hi una cosa còmica, que és que el primer mes de recollir les enquestes tot era excel·lent. Clar, el ciutadà estava acostumat a ser tractat a patades i per tant el que li diguessin bon dia ja li era un èxit. I aleshores el procés de resposta va anar a negatiu a mesura que el ciutadà descobria que podia exigir més. Això també ha passat a transports, els teníem al costat de transports i tot això. I aquí s'acaba el 84-85. Després hi ha la història, si voleu, us l'explico fins al 87 o 88, però em sembla que no val la pena. No, no, jo ja passo la pau a Ernest.
A veure, com que ja s'ha tot dit, em permetré el luxe de no ser ni endreçat ni sistemàtic, sinó més aviat tot el contrari, cosa que ja m'escau també, una mica de desordre. La primera, Carmen, ahir vaig somiar amb el senyor Álvarez.
Sí? Pobre home. Sí, sí.
En fi, m'ha vingut, no sé per què, però òbviament perquè estava amb això al cap. Jo començo per veure si ens animem una mica per dissentir. Jo no crec que fos avorrit en aquell període. Va ser de tot, però avorrit no. Almenys jo crec,
avorrit
per pràcticament tots els que estem en aquesta sala, em temo que no va ser avorrit. Potser per altres o per la ciutadania, però tampoc. Jo crec que no. I després el Grau utilitzava el concepte, la gent demanava estabilitat. Jo crec que ens demanàvem una altra cosa. Nosaltres érem la democràcia, acabàvem d'estrenar, era la primera experiència legítimament que es podia reclamar de ser legítimament democràtica de l'Estat, després de la caiguda del franquisme, etc. Perquè les primeres eleccions municipals, les primeres generals van ser el 77, però ja tot estava diguéssim, en embrió. I en canvi nosaltres estàvem governant, millor dit. De què va anar el 79-83? Jo diria que va ser d'això, de tractar de fer evident que governàvem o que volíem governar. Jo, si hagués de resumir, després, en fi, abans d'entrar en això, avorrit, però en aquest període tenim el 23F, o tenim, per exemple, coses com el llançament dels Jocs Olímpics.
Però és que em sembla que no ho has entès. No, jo he dit avorrit d'explicar, no avorrit de viure. Que és molt
diferent. Estem d'acord absolutament. No? Sí. A veure, però deixem-me començar una mica abans, a mi també. Alguns dels que estàveu aquí, abans em recordàveu reunions, algunes, no alguns, reunions dels anys 74-75 i el sindicalisme. No? I el Grau feia referència a la pluralitat i també a la pluralitat sindical. Unitat sindical sí, però nosaltres uns quants vam intentar sindicalisme unitari, que no va funcionar, perquè en els anys, en fi, després d'un període d'una intensitat i d'unes emocions tremendes i d'una capacitat, jo crec, de posar sobre la taula el concepte de servei públic, des del punt de vista dels treballadors, que d'això anava. Després això es va anar normalitzant, des del meu punt de vista, en el pitjor sentit, perquè es va anar, en fi, això, convertint en interessos perfectament legítims de organitzacions diverses, que no van acceptar ni molt menys la proposta unitària. En fi, no puc evitar d'esmentar-ho, perquè ho dic com a il·lustració. Una reunió a UGT per parlar dels locals de l'UGT, per parlar d'això, de l'ESTAC, que era el Sindicat de Treballadors de l'Administració de Catalunya, que proposava que UGT, Comissions i ESTAC fessin alguna cosa conjuntament i que anéssim construint. Bueno, jo vaig sortir amb un cop al cap, diguéssim, amb un cop de cap al meu cap. Una cosa que era perfectament explícita, no?, en termes de resposta. Així anava, però en definitiva potser l'important des d'aquest punt de vista és entendre que en aquells moments aquesta legitimitat democràtica s'expressava en tots els terrenys i en tots els terrenys a la vegada amb una certa suma de passió, de projecte, de conviccions, de pluralitat també. El Grau hi feia referència, el que va passar en aquest període va ser també en part possible perquè en els anys anteriors sí, es va obrir l'Ajuntament i no només la gent de dintre de la casa es va anar preparant mentalment i professionalment, sinó que a més va haver un exercici explícitament polític en què els grups polítics de la ciutat, del país i de la ciutat, van començar a prendre posició abans de les eleccions. Va haver-hi un grup de gent formalment acceptat com a interlocutors per l'Ajuntament predemocràtic, en fi, amb la missió explícita de conèixer, d'entrar en cada un dels àmbits i matèries a entendre i a saber com estaven, etc. I crec que això va facilitar relativament, significativament, aquesta primera etapa. Ara, al mateix temps, també diríem que aquesta legitimitat democràtica es trobava primer amb la caixa buida, que deia Manel abans, perquè en Socies ja havia una mica tirat la casa per la finestra, però es trobava amb una expectativa ciutadana, com dir-ho, infinita. Eren molts anys d'acumulació de demanda legítima i de demanda amb la seva immensa majoria justificada, en base real, en base a les necessitats, els dèficits, les mancances que tota la ciutat tenia. De manera que s'havia de tractar d'atendre, en la mesura del possible, que era molt poc el possible, aquesta demanda infinita, i fer-ho des d'una capacitat política que permetés prioritzar, ordenar, ajornar, posar una cosa darrere l'altra, etc. I crec que això en part va ser una de les feines que el Gabinet Tècnic de Programació va ajudar a fer. Va endreçar aquesta demanda, la va analitzar, la va copsar i va ajudar, a més del que cada àmbit havia de fer, en contacte amb els veïns, amb els districtes, amb les entitats, amb els sectors econòmics, etc. Doncs, jo crec que va haver un exercici explícit de planificació, de domini, de comprensió d'aquesta demanda i de formulació de plans de ciutat i de plans de treball, de plans econòmics, i de plans de gestió. És a dir, si hagués de resumir, diria que en aquella etapa havíem de fer, com dir-ho, tres coses. Havíem de sobreviure com a institució, és a dir, havíem de pagar les nòmines. Cosa que els primers mesos, si no recordo malament, no va ser senzill. Va haver-hi més d'un cop que allò estava anant a Madrid, literalment, físicament, quasi a buscar les pessetes, directament. Havíem de sobreviure com a institució, és a dir, la casa havia de seguir funcionant. Havíem de mostrar que podíem governar la ciutat i al mateix temps, o per això, havíem de prendre el control efectiu de l'administració. D'una administració que no que era, diguéssim, és a dir, hi havia una mútua i legítima suspicàcia. Molts funcionaris podien pensar que arribaven els demòcrates a fer-los fora, o a fer neteja, o amb la convicció de que tot era corrupció i que tot era franquisme, i molts polítics podien arribar amb la convicció de que tot era caos, tot era corrupció, tot era franquisme, i tot era, en fi, tot s'havia de canviar de dalt a baix. I bueno, cap de les dues coses era certa, ni la realitat era aquesta. És a dir, a la casa hi havia, efectivament, sí que n'hi havia, i tots sabem, tots aleshores teníem idea o convicció de com funcionava el món urbanístic i el món de la gestió econòmica global de la ciutat, però al mateix temps també sabíem, i aquesta experiència prèvia ens ho deia molt clarament, que hi havia moltes ganes de treballar bé, i moltes ganes d'implicar-se i de comprometre's amb aquesta gestió. De manera que, jo diria que això, el principal èxit d'aquest període és el de fer quallar aquest equilibri, diguéssim. Que això no només no es trenqués, sinó que es convertís, que hi hagués una capacitat col·lectiva de crear un clima i obtenir una actitud col·lectiva també en una determinada direcció explícitament positiva. I a més, fer-ho d'una manera que la ciutat se'n va adonar, la ciutadania, crec, des de fora. Cosa que es va interpretar com capacitat de governar, però també com control de l'administració. És a dir, havíem de recuperar l'autoritat legítima bàsica, havíem de demostrar que la teníem, havíem de poder posar multes i cobrar-les, cosa que no passava, fins molts anys després no va canviar, havien de poder donar llicències amb la convicció de que estaven ben donades i havíem de cobrar impostos amb l'equitat i amb la, en fi, amb l'adequació a norma i amb l'habitació de la de les significatius percentatges d'ocultació o de frau que hi havia prèviament. Guanyar-nos aquesta autoritat és, jo crec que és el que va passar, el que vam tractar de fer amb un cert èxit en aquella... És un, però és un èxit molt clarament de la casa, del conjunt de la institució. No és, no és un problema de decisions, no és només un problema de decisions polítiques. El Manel explicava, jo crec que molt perfectament, tots els elements concrets de bona part d'aquestes tasques, les del COM i les de l'Element Tècnic de Programació, i n'hi havia moltes més, naturalment. En Jaume Galofrens podria explicar què passava a disciplina urbanística, molts de vosaltres es podríeu explicar què passava en els districtes o en les àrees tècniques, en Miquel ens pot explicar, en fi, el Gabinet Tècnic de Programació. Jo hauria d'aquí ara afegir, no sé, 20, 30 o 50 noms dels que deia abans de Carme, 20, 30, 50 i 200. Una mica per anar acabant, la convicció de que una, com dir, com sempre, com en quasi tota organització, en aquell període molt, molt concretament, el més important eren les persones. L'experiència del COM i l'Alfons Pericay, que és aquí també, i la Núria Biloni em contradiran, era també, a banda que ens anéssim a esmorzar més o menys llargament, com s'ha dit, el lloc de, a la Pubilla, hi havia un, de dos mesos hi havia una certa actitud clarament de compromís amb la, amb que la ciutat o l'administració plantejava i demanava. El com que feia? Fèiem els tres grans sistemes, no? Població, propietat i activitat. No? Després hi vam afegir el territori, la cartografia. Però això va ser després, ja el pla de la ciutat, que jo hi vaig anar els anys, els primers anys 80, després del Gabinet Tècnic de Programació. Però la feina aquesta estava clara i ens hi posàvem, i si calia ens hi passàvem els fins de setmana tancats, perquè com que tot era com era, no? Les nits i els programes es feien molt llargs, però si havia de ser, però no és cap mèrit especial, ho dic simplement com a il·lustració d'una actitud que permetia una mica l'alegria de viure, l'atenció política que també hi era, i de transformació i, de, i per alguns de revolució, però al mateix temps la responsabilitat de que tot allò havia de ser veritat, havia de funcionar, havia de ser eficaç, s'havia de fer bé. Vaja, no? Jo ara li preguntava al Grau, no aconsegueixo recordar, i no sé quina era la xifra, potser el Miquel se'n recorda, o el Manel, la xifra del pressupost municipal dels primers anys, de l'any 79...
No arribava als 100.000 milions, és a dir, el dèficit...
No,
de...
aquí va, molt menys, no, de pessetes.
De pessetes, eh?
No, però, en fi, ara jo crec que... Jo crec que...
No tinc una edat, no, però és que...
Però el Grau recordava que vam passar la nòmina després del primer, és a dir, entre altres coses, aquest control de l'administració de la casa va implicar una, efectivament un combat democràtic intern. Van haver-hi vagues, va haver-hi lluita sindical, va haver-hi xoc, i va haver-hi conveni.
Conveni, sí, sí.
El primer conveni de debò, sindical, diguéssim, no? En Graham deia que la nòmina va passar, em sembla que de 1.000 a 3.000 milions, en el primer conveni. Però, en fi, és igual, les xifres poden ser aquestes o les altres, però la proporció em sembla que és molt, molt clarament aquesta. Si no, en Jordi Daudé, que també és allà, també potser també se'n recordi d'aquestes coses.
Ah, no, però... No,
però ho dic en el sentit de que...
Pel capítol 1 jo crec que era més alt.
En fi, d'alguna manera que... Es podria pensar que tot s'hi valia, com que hi havia tanta demanda acumulada i tanta necessitat pendent de satisfer, qualsevol cosa que fessis es podia interpretar positivament, no? És una mica el que deia abans el Manel en relació a les enquestes i la satisfacció de la ciutadania. Si és veritat el que jo dic des del punt de vista de l'actitud, del clima i de la complicitat interna, això jo crec que es va traslladar clarament a la ciutat. I al mateix temps la ciutat sí que veia efectivament resultats, encara que els grans resultats es van veure en els períodes posteriors, del 83 al 87, del 91, etc. ja n'hi començaven a haver prous en aquella etapa, o prous evidències de que estaven degudament plantejats, degudament planificats, degudament preparats, com perquè la governació fos visible i la ciutadania entengués de què anava la cosa. De manera que aquest equilibri de les tres coses, institució, funcionament, governació de la ciutat i control de l'administració, jo crec que van trobar en aquest període, vam aconseguir trobar una expressió certament reeixida. No, vist des de després o vist des dels anys posteriors en els que el govern es va plantejar objectius molt més ambiciosos, creixements molt més importants, evolució pressupostària i canvis organitzatius, es pot veure, potser es pot analitzar en termes de com si tot allò fos només molt petit, molt provisional, molt embrionari, per tant menys interessant, no? Perquè simplement començàvem i tot s'hi valia, no? Una mica. Però déu-n'hi-do, jo crec que sí que és cert que es pot dir que en aquella etapa vam, com dir-ho, tots plegats vam definir un mollo, un mollo de governació municipal en aquest país nostre, no? Em sembla. Un mollo que, clar que hi havia la carta. Deixeu-me dir que la carta bona era la primera, la segona ha quedat, és un altre debat, però ha quedat absolutament disminuïda i o està mal feta o en tot cas no s'ha dut les seves últimes conseqüències ni molt menys. Jo, em sembla que aquesta creació de mollo, i acabo del tot, és també, com dir-ho, era l'expressió d'un cert combat cultural. Molts de nosaltres, les noves concepcions democràtiques, també les incorporaven, aquesta diversitat de plantejaments culturals per lo que era administració i com havia d'entendre. Hi havia un plantejament reformista de l'administració en el seu conjunt, que trobaven en l'aplicació concreta en l'Ajuntament de Barcelona una expressió potentíssima, no? i molt exigent. Podria resumir-ho dient que amb una frase del José Novoa, precisament. El José Novoa, deixem adjudicar-li el 0-10 més al José Novoa que ningú més, perquè em sembla que... Però ell sempre deia una cosa que després la vida m'ha obligat a anar repetint. Ell deia, más criterio, menos norma. I aquest em sembla que és un lema, si voleu, és molt simple i es pot considerar com molt superficial, però crec que és inclou una mica el combat de fons cultural al que em referia. És a dir, el combat entre una cultura anglosaxona, liberal, en resultats, proximitat, complicitat, i una cultura francòfona, dret administratiu, dret romà, procediments, etc. Que és on encara estem d'alguna manera, Vull dir que em sembla que en aquest sí que és un combat que segueix estant obert. Molt bé. No m'estic de dir uns quants noms més, alguns dels ja els heu dit. Deixem-me recordar el Mario Jiménez i el Gabriel Lucena del Gabinet Tècnic de Programació i molts altres del Gabinet, altres i altres. La gent del Pla de la Ciutat. Hi vaig estar primer al COM, als anys 70 al COM, als anys 80 Gabinet, Pla de la Ciutat i CB, i als anys 90 fent política, diguem-ne. Però en aquesta etapa, en l'etapa Pla de la Ciutat i CB, doncs, Joan Valls, que és aquí sentat, en Portavella, en fi, i tants altres. No? IPES, exactament, sí. A ICB, Toni Rodríguez, que està aquí sentat i que després va ser la hisenda municipal i encara és o ha sigut fins ara la hisenda municipal, fins fa ben poc. Però deixem-me resumir amb els noms d'algunes de les últimes secretàries que van pertànyer o que van acompanyar en l'última etapa als anys 90. amb la Rosa Creus, que ha estat 20 anys treballant amb esclerosi múltiple, però no faltarà ni un dia a la feina, l'Anna Porra, la Begoña Ferrer. Ho dic perquè són manifestacions explícites d'aquesta actitud que us deia al principi, que és el que crec que vam ser capaços de crear o de, en fi, de construir en aquells, o que potser és el, primer, el millor resultat d'aquells primers anys. Molt bé.
Gràcies a vosaltres dos. Jo crec que ara ens haurien de parlar el Miquel Botella i després l'Eladi Torres. Eh? I qui més vulgui, perquè això és obert i jo també alguna cosa diré.
Bueno, soc Miquel Botella i ostres, la veritat és que a mi em va una mica la nostàlgia i sentint-vos parlar ostres, em venien molts, molts, molts i pensaments i moltes emocions d'aquells anys. Eh? Però una cosa que m'ha vingut recurrentment al cap durant aquests moments és, o sigui, jo me'n vaig, estic des del 79 en el gabinet de programació fins al 85. I quan me'n vaig al 85, recordo que me'n vaig amb la sensació de que estic empenyent un elefant i que jo allà suant, diem-ne, i que allò es mou 3 centímetres. Eh? Vull dir, aquest és el sentiment que tinc i aquest és un dels motius que quan trobo una alternativa laboral doncs me'n vaig en aquells anys. Eh? I, esclar, segurament, i ara ho pensava, com és, perquè tot això... Estic bastant convençut de que dieu, és cert que eren coses positives, eh? Però també és cert que, almenys jo, recordo l'entrada a l'Ajuntament el 79. Esclar, i ara, repensant-ho ara amb el que dèieu, trobo que la situació era molt excepcional. Eh? O sigui, el que heu dit dels socies, o sigui, els socies i els delegats de servei havien escombrat molta brossa del porciolisme, la més grossa, eh? La més grossa. No sabíem quants treballadors hi havia a l'Hospital del Mar, quan es devia FECSA, quan, en fi, una pila de coses, que... però el gros de l'arbre de les corrupteles estava d'això. Per tant, després, hi havia uns líders veïnals, escolteu, molt comprensius, eh? Jo me'n recordo que amb l'Abat, els primers mesos del consistori, com que, bueno, el gabinet de programacions cuidàvem de fer, diguem, el pla d'inversions i el pla d'actuació municipal i la reforma administrativa. Aquestes eren les coses que fèiem nosaltres. Eh? Doncs recordo que vam anar a tots els districtes en unes assemblees que hi havia alguns centenars de persones. Eh? I anàvem a dir que no n'hi havia ni 5, i anàvem a dir que... En fi, escolteu, per un bloc comencem, mireu, escolteu, aquí... Ja, la situació és la que és i, escolteu, no volem enganyar-vos. Aquí, si ens hem creat una expectativa exagerada, i escolta'm, allò, home, no diré que no va ser d'oli, però, escolteu, pst, anàvem, diguem-ne, en fi, diguem, amb un culet més aviat estret, diguem-ne, i al cap d'una estona d'estar allà vèiem que l'actitud era de molta comprensió i que ens donàvem marge i que teníem un marge de credibilitat. Eh? Per tant, els polítics que hi havia eren gent molt il·lusionada, eh? Molt il·lusionada. Començaven a ser professionals, però no ho eren. Eh? Eren gent que venia... Tot i que és cert que hi havia pluralisme, però era un pluralisme que realment, vist des de la perspectiva que el veia, la veritat, era un pluralisme en què predominava la voluntat d'entesa d'una manera exagerada, diguem-ne, bueno, exagerada. Sí, hi havia el pacte de progrés amb Convergència i tot. I, home, no diré que també era una bassa d'oli, però la veritat, no discutíem de si el tramvia havia de passar per la Diagonal o no. Eh? Entre altres coses perquè es podien fer poques coses i perquè les coses que es feien venien molt donades per compromisos ja implícits amb la ciutadania. I que, per tant, diem-ne, hi havia polítics il·lusionats que no regatejaven de fer... Ens hem de veure tal, no hi havia problema. I que jo veiés, des de la meva perspectiva, poca, és a dir, una gran capacitat d'entesa i un programa implícit comú bastant compartit. Oi? els funcionaris que dieu, escolteu, allà la veritat és que va predominar de llarg va predominar una actitud de, no diria de compromís, no ho sé, fins ara, però una actitud positiva, diguem-ne, una actitud positiva, i la gent, vaja, en el cas del gabinet de programació, que feia gent, era gent que feia 2 anys que no els havien dit res, i que per tant aquests no sé quanta estona hi estaven, aquests anaven al paraigua, però és igual, no sé quanta estona hi estaven, però devia ser molta estona, perquè doncs van, tothom de seguida que li van donar feina van estar contents, la veritat, i no em vaig tenir ni mig de problema. Per tant, l'entrada, les condicions que hi havien i que segur que devien influir en les expectatives meves, era, escolta'm, això, estàs en un medi, vaja, i a més, em sentia ben, us ho dic sincerament, em sentia molt ben tractat. O sigui, llavors, el que veia al llarg d'aquests primers anys és això de l'elefant, o sigui, que, ostres, anem a fer el pla d'inversions, podem arribar fins aquí. Escolteu, fèiem primer la carta als Reis, després passàvem les tisores. Després venia el Quim Nadal i deia, escolta, fem una cosa, anem a reunir-nos amb les àrees, que vinguin els regidors aquí i veuràs com, perquè aquí els números no surten. Bueno, vale, tu, Joaquim, fes un horari i cada tarda en rebíem uns. I això. Bueno, anem rebent, i cony, al final, en comptes d'haver rebaixat tu, era més alta la suma al final. Hòstia, no fotis. Llavors, la sensació de que allò no es podia, és a dir, que tant en termes de reforma d'administració, que aquí, esclar, per exemple, ja s'ha citat el Manuel Palomar, que era una persona, hosti, que se sabia, coneixia els procediments de l'Ajuntament, així, i a més, pel que fos, no l'havien deixat mai, el tenien, diem-ne, i per tant, a la que se li va donar, i a més ens vam entendre, vull dir, escolta, va ser... Tot, la veritat és que l'entorn era positiu, i anava de cara, i no... Llavors, la sensació que vaig tenir en aquest primer període jo, doncs, bueno, i aquí que estem en família, diem-ne, més aviat va ser d'un punt de frustració, m'enteneu? Perquè la sensació que tenia és que, malgrat unes expectatives i unes condicions que em semblaven molt favorables, diem, doncs les coses costava molt de moure-les. Després, pensant-ho més bé, crec que, bueno, i les experiències posteriors de professionals meves m'han portat una mica a la conclusió de que, esclar, l'Ajuntament és des del punt de vista dels objectius que persegueix, doncs són tan múltiples, diem, els objectius que persegueix, i no és només que em persegueixi de múltiples, sinó que a més té la complicació addicional que les prioritats són variables. O sigui, ara tenim una llista de 20 coses que s'han de fer, però la importància de cada una varia segons el moment, oi? I varia per on apreta la sabata, oi? I resulta que la sabata pressupostària va començar apretar, o sigui, algunes d'aquestes coses d'or es van fer posteriorment, senzillament perquè en aquells moments no era, l'Ajuntament tenia tantíssimes coses per fer, doncs, que tirar sèriament endavant la reforma de l'administrativa, tindríem la teoria consolidada, les unitats operatives, l'organigrama, però, ostres, es veia allò com una muntanya, diem-ne, en aquell moment, i semblava que hi havia altres coses que apretaven més el i llavors, jo crec, i també acabo amb això, que, però això ho estic pensant una mica ara, perquè la veritat és que no sabia què diria avui, aquí la Crem em va dir que vingués, però m'ha refrescat molt la memòria el que heu explicat. Llavors, la sensació que tinc és de que, esclar, que vaig ser una mica víctima de la impaciència subjectiva, diguem-ne, i de que... No, esclar, que allò era molt gros, l'elefant era molt gros, diem-ne, i les coses que s'havien, i les prioritats de tothom eren molt diverses, diem, i almenys jo me'n vaig anar de l'Ajuntament, diem-ne, una mica amb aquest sentiment, de dir, això, tu, la bola seguirà fent-se grossa, aquí anirem posant, anirem canviant una miqueta, i després, per sort, doncs va resultar que les coses van precipitar, diem-ne, però jo això ja no vaig tenir oportunitat de viure-ho, res més.
Era, jo vaig aterrar a l'Ajuntament una mica després, a finals dels 85, on el vaixell de l'Ajuntament és un vaixell en marxa, és un vaixell que ja té ruta, que té uns capitans, que té un lideratge polític indiscutible, que té un lideratge tècnic, que només cal mirar aquesta taula i molts de vosaltres, que és un lideratge també que porta doncs, a l'Ajuntament als anys 80, és un ajuntament modèlic, però és un ajuntament també, cal dir-ho, en construcció encara. És un ajuntament ple de bastides, per fer algun símil, no? Un ajuntament on té molts projectes i tot comença. Tot comença perquè és veritat, com han explicat, que els primers anys són anys molt de discontinuïtat, no? S'acaba una època, comença una altra, i els problemes són els que explicava l'Ernest, els explicava el Manel, etc. Jo tinc la sort, a principis del 86, que conec molt directament a dues persones que han sortit esmentades al llarg d'aquestes intervencions, el Josep Maria Canals i el Josep Novoa, dos funcionaris entusiastes, com molts ho sabeu perquè els heu conegut, no? amb idees clares, amb encàrrecs clars també, i que tenen un projecte, entre d'altres que ha explicat també el Manel de Fort, però un projecte molt important que és aquest projecte conegut com el 010, que no és el 010, que és Barcelona Informació i que no és Barcelona Informació, sinó que és un projecte, el projecte és una eina per canviar l'Ajuntament i perquè l'Ajuntament deixi de ser el que era fins ara i passi a ser un ajuntament reconegut, proper, un ajuntament on els ciutadans el facin seu, no? Que ja el comencen a fer, és evident, els anys 83, però que requereix canvis importants perquè això sigui així. És un ajuntament que moltes vegades el José Novó o el Josep Maria Canal sempre deien s'ha de veure des dels ciutadans, els ciutadans són els nostres dueños, per tant nosaltres hem de fer un ajuntament on els ciutadans es trobin còmodes. No és estrany el que explicava el Manel de Fort, de que les expectatives estaven molt baixes i per tant triomfaven molt i les enquestes eren favorables. Això ha anat canviant. Quan les expectatives van creixent, quan el ciutadà es va apropiant, com és el seu deure de l'administració, doncs fa més demandes i canvia el sistema. Barcelona Informació i aquests anys són uns anys on, clar, no cal que expliqui de que el 010 es crea, tot i que porta un període anterior, però es crea bàsicament el primer semestre de l'any 86. Vam celebrar fa poc, vam coincidir amb la Carme i amb molts companys el 30 aniversari, i que pocs mesos després, a l'octubre, Barcelona és nominada com ciutat olímpica, que representa la gran empenta, no? I per tant això vol dir que hem de fer moltes més coses encara quan sortim del primer trimestre. Però això suposa, bàsicament, un canvi important de cultura de l'Ajuntament, un canvi de valors important, com explicava, i un canvi efectivament de model funcionarial. Avui l'Ajuntament, jo vaig tornar a l'Ajuntament ara fa 5 anys, m'he trobat un Ajuntament diferent, és a dir, amb algunes coses millor, amb altres no tant, és a dir, alguns valors sí que és veritat que s'han perdut, en podríem parlar després, algunes de les coses, és a dir, hem tornat, el debat de procediment i resultats continua evident, i no sé en aquests moments qui està guanyant la partida, hem retrocedit en molts aspectes, segurament amb algunes coses, perquè la norma és molt forta, perquè els ajuntaments cada vegada es compliquen més, hem passat des d'un ajuntament de provisió de serveis a un ajuntament on té un aspecte relacional molt important i d'impuls de la ciutat molt important, etc. I el que també general que comentava és una generació de funcionaris que en aquell moment eren molt joves i avui estan doncs, per tot l'Ajuntament, que no són els funcionaris que la gent entén clàssics de qualsevol administració, sinó han sigut funcionaris que han mantingut l'entusiasme, la vinculació i el compromís amb la ciutat que havia als anys 80 producte de la situació. Evidentment, amb els altibaixos normals, que té un període llarg de 30 anys, no? Però avui ens trobem molts d'aquella gent que era molt jove, que van començar ara recordem aquelles èpoques, però ho recordem implantant-lo a l'actualitat i amb el mateix compromís amb la ciutat i amb el mateix compromís amb el servei públic, no? I ens considerem allò els public servants, ens considerem gent que hem fet la nostra vida servint doncs, en un territori, en una ciutat com és la ciutat de Barcelona, que per altra banda no cal dir, és dir que el que va fer Barcelona ha estat replicat per la multitud d'ajuntaments, per multitud d'administracions i hem tingut un lideratge moral, hem tingut una autoritat evident al conjunt de la... De representen això i els 90, passat ja als Jocs Olímpics, és la plenitud de la ciutat. I això jo crec que es deu a la vostra empenta, no? Es deu a com vau imaginar la ciutat, a com vau imaginar l'Ajuntament, quina vinculació tenia que tenir l'Ajuntament amb la ciutat, que som hereus i avui continuem sent-ho, tot i que amb algunes coses...
Està el primer tècnic de telecomunicacions que va tenir la ciutat de Barcelona. I potser ens podries explicar alguna cosa o alguna anècdota o alguna idea. Pedro Linares. Sí.
Bueno, jo sí. Jo de fet vaig entrar a l'Ajuntament, ja no recordo l'any, vaig fer unes oposicions de tècnic d'educació i vaig estar durant uns anys en el... l'escola d'FP Narcís Monturiol de la Barceloneta, que va arribar a ser director, i en aquella època, no sé com, el Manel se va enterar que hi havia un enginyer de telecomunicacions per ahí per l'Ajuntament i em va reclamar per treballar amb ell, perquè tenien el 010, la xarxa Diamant, la renovació de la ràdio de la Guàrdia Urbana, que més projectes havia, sí, Guàrdia Urbana, comunicacions de Guàrdia Urbana, etcètera, etcètera. I bueno, vaig anar i vaig tenir la sort de treballar amb el José Novoa i amb el Josep Maria Canals en el 010, amb el Manel en l'estesa de la xarxa Diamant, que ell va convèncer a la companyia d'enginyers de l'exèrcit que estava a Montjuïc que seria una bona experiència per a ells estendre una xarxa d'aquest tipus i bueno, van col·laborar. I hi havia un tenent i mitja companyia que van fer l'estesa. I després, bueno, i per casualitat, i després Telefònica, per exemple, que bueno, no lo veia com bons ulls, jo crec que no lo va deixar fer perquè creia que al final no serien capaços de fer-ho, perquè ells no tenien ni un metre de fibra en la ciutat, entre altres coses. I bueno, van fer, i van fer una... I va ser perquè es va fer una cosa que també va ser molt, molt novedosa, que s'estendre a fibra per el clavegueram, cosa que no era complicada per el metro i van fer, i després eren trams que cadascú, el cable era d'un fabricant, els equips també, van fer el tram de Montjuïc, van transmetre al despatx de l'alcalde Maragall vídeo, la resta era dates. I una anècdota era que jo estava en el despatx del José Novoa en el 010 pujant la fibra a la planta, no em recordo si era 20 o 21, on estava el 010 i en el despatx aquell vam veure com se concedien les Olimpiades a Barcelona. Bueno, i el 010 també va ser una experiència molt, molt maca perquè a més el Josep Maria es van lograr moltes coses. Primer, que donessin un número de tres xifres. Això va ser molt dur perquè al final el pla de numeració que lo maneja la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions l'equip era molt nou, que també se va tenir que homologar perquè qualsevol cosa que connectessis a la xarxa de Telefònica tenies que homologar-la i va ser una experiència molt maca, molt maca perquè conèixer els operadors i el José Novoa va ser... I bueno, moltes coses. Jo la veritat és que me lo vaig passar molt bé. El que passa que bueno, ja després vaig tenir tentacions externes i vaig tenir que deixar-los.
Em deixes comentar, Carmen? Sí. No, en relació amb això, ho dic perquè em sembla que és molt interessant el que ens explica en Linares. A més, no sé si estàs d'acord, Manel i Grau i Carmen, i tots vosaltres, no? Perquè, a veure, aquesta ciutat va anat històricament donant batalles i n'ha guanyat bastantes i n'ha perdut unes quantes. Tu mencionaves que Telefònica potser hi estava en contra perquè no es creia que fossin capaços. No, no, al revés. Estava en contra perquè sabia que érem capaços. Perquè, a veure, aquest és un primer episodi en aquest terreny. Però n'hi ha un altre que és també fracassat, perquè Telefònica es va entestar en impedir-ho, que era el projecte de cablejar en fibra òptica tota la ciutat dels anys 90. Teníem inversors, teníem projecte, teníem recursos, teníem el finançament estudiat, teníem tot. Què va passar? Que el govern espanyol, és a dir, el ministre socialista de Telecomunicacions, en Josep Borrell, i la Telefònica, van, que en aquells moments era la, com se deia aquella noia, Elvira Salgado, es deia, que després va ser ministra també, van posar tota mena d'obstacles, van dir que no, simplement. Per què? Perquè estàvem obrint el mercat, perquè estàvem impedint la continuïtat natural d'un monopoli en exercici, que es va manifestar amb una cosa que després tots hem vist, tots hem estat visquent durant molts anys instal·lats en la DSL, que és una tecnologia molt, diguem, molt inferior, però era la que ells els representava menys esforç econòmic i més rentabilitat immediata. I per tant van... Però bueno, en fi, això forma part una mica d'aquesta realitat i d'aquesta frustració que deia abans el Miquel, també, si voleu. Hi ha un altre gran fracàs que jo també haig quasi personalment assumir. Ens vam entestar en tenir la cartografia com a part dels sistemes d'informació i com a part de la relació amb tot el que passava a la ciutat i tot el que podia afectar l'eficiència de la ciutat des del punt de vista infraestructural, volíem tenir la cartografia del subsòl de la ciutat. I vam fer convenis amb Gas Natural, amb Fecsa, i amb aigua, i amb les clavegueres, naturalment, etc. Bueno, vam signar i vam començar i vam fer moltes coses, però avui la ciutat no té una cartografia del subsòl com és perfectament accessible o disponible en termes de tecnologia. Bueno, no sé quin és el cost econòmic que això té avui sobre l'obra pública de la ciutat. No tenir aquesta informació, una mica per fer-te cas, Miquel, de les renúncies a les que hem hagut de... Però, bueno, en fi, així és com són les coses.
De fet, sempre he pensat que si aquest projecte de la fibra no hagués fracassat, entre cometes, jo no m'hagués anat a l'Ajuntament, per exemple.
Segurament, efectivament. Quan ens va costar, Toni, posar en marxa? Explica-t'ho com ens va costar posar en marxa el mecanisme pel qual vam passar de cobrar el 8 o el 10% de les multes a cobrar-ne el 60 o el 70. No sé si dic les xifres correctes, però tu ho saps millor que jo.
Dit així, com ho dius tu, no va ser tan fàcil, però diguem que la llavor va ser quan es va crear l'Institut Municipal de Recaptació. És a dir, va haver-hi un pas intermig en què es va crear l'Institut Municipal de Recaptació al carrer Ferran, en el que la seva tasca era fer l'executiva, que a més es produïa una cosa. Si us en recordeu, quan es van produir els primers embarcaments de compte corrent, que era el que l'alcalde Pasqual Maragall deia, això no és una carrera, això és una marató, i això ens portarà un quant temps, o sigui, 42 quilòmetres o uns quants mesos. No? Esteu avançats amb el tema de les notificacions. Quan un paperet notificat al presumpte infractor no arriba, s'ha de publicar amb això que cadascú llegim cada matí, que és el BOE, llavors era el BOE, en el que diu, fulanito de tal, no ha estat notificat. Els esforços que havíem de fer els primers mesos per, amb TIPEX, esborrar Ajuntament de Barcelona, Caixa de Pensions, Caixa Catalunya, perquè no s'havia notificat amb l'adreça que teníem, era espectacular. Eren BOEs que tenien 500 pàgines. En aquell moment, el percentatge de cobrament de les multes, que és la pregunta que tu em feies, era d'un 7%. Un 7%. L'Institut Municipal d'Hisenda es va crear el 94 i en pocs anys vam arribar de seguida al 40% i actualment estem al 74%, o sigui que és el percentatge més alt que hi ha. Però deixa'm dir només una cosa com a estratègia, amb això que dèieu abans de la creació d'ICB. Probablement la creació d'ICB, per la tasca que se li va assignar, que era fer la revisió cadastral de la ciutat de Barcelona, estratègicament això pel futur de la ciutat i pels ingressos municipals va ser brutal, perquè fer la revisió cadastral al propi ajuntament, amb la seva pròpia base de dades, amb el propi personal que en aquells moments, si us en recordeu, quan va néixer ICB, que va ser el 84, hi havia una bona crisi d'ocupació, es van contractar aparelladors, arquitectes, en Joan Font, que va liderar tot el tema de la... L'entusiasme que hi havia durant 4 anys per fer la revisió cadastral va ser brutal. I la creació de la informació de base cadastral és la que ha servit perquè, bueno, actualment a la Líbia hi ha base d'anys.
Faci un pas enrere. El pla de la ciutat, que és el... a veure com dir-ho, era que tenia la informació més semblant a el que després va ser el cadastre. Però era, en comptes de ser informació de base comuna, era un instrument d'urbanisme. Era el Solans, no? Que l'altre dia per cert, va fer una xerrada magnífica aquí mateix. No? Va demostrar això que deia abans del Grau, del valor del període anterior. I dels... Moltes de les coses que va poder fer l'Ajuntament va ser perquè el Solans va comprar sol. I el pla de construccions escolars que vam fer el gabinet tècnic, te'n recordes, Miquel? Era en base en aquell xò. Però bueno, el pla de la ciutat estava... no hi havia manera de que el pla de la ciutat urbanístic es parlés amb els registres de propietat d'Hisenda. No? De manera que la feina va ser aquella. No? I em temo, Antoni, seguint el que deies, que allò que en aquell moment va ser, jo crec que es va dur a terme amb un cert èxit, em temo que ara s'hauria de tornar a crear ICB. Perquè em sembla que el cadastre torna a tenir problemes, a més pel que em diuen i per les notícies que rebo més individuals, en part perquè la responsabilitat ja no és de l'Ajuntament, sinó que és del propi... torna a ser explícitament del Ministeri d'Hisenda. Però en fi, potser m'equivoco.
En Barcelona el conveni de manteniment es fa des de l'Ajuntament i bueno, els percentatges de cobrament de l'impost de béns immobles és del 96-97% dins del mateix any amb un calendari fiscal
sí,
que no té cap
altre... Bueno, ja parlem després perquè hi ha anècdotes. Ara comença a haver-hi gent que li diuen ah, no, ara aquesta modificació del cadastre no li podré fer fins d'aquí 3 mesos perquè ara està tancat. I està tancat perquè el Ministeri no sé què ha decidit. Bueno, és igual, són petiteses. Tornem a la conversa.
Bona nit. El que volia expressar és que, havent estat 11 anys a l'Ajuntament, avui conec una part important de l'Ajuntament, que és el cervell, però que els que podíem estar gestionant i realment estar amb els veïns i atenent-los i tot això... gent de carrer, doncs la gent de carrer ni idea, vull dir, us coneixíem, teníem alguna cara coneguda perquè algun problema teníem i havíem de venir-vos a veure, però essencialment el veí es va estructurar aquest mecanisme de la distribució i de la, diríem, la descentralització i realment el veí el que venia a veure és el districte i els problemes els teníem amb el districte, però és evident que hem descobert, bueno, dic descobert amb el bon sentit de la paraula, que la màquina d'estructurar i de fer funcionar l'Ajuntament tenia uns caps i unes persones que coneixíem, sabíem qui eres, però que ha estat interessant conèixer, això volia dir. Però que per sort també es va tenir la idea de crear un cert nivell de descentralització per l'atenció al ciutadà, perquè l'atenció que pot donar el 010 és importantíssima, tots la fem servir, però en aquell moment no hi havia 010, estaves al carrer, i com que estaves al carrer la gent te preguntava, te tenia, és a dir, tota aquesta estructura de descentralització crec que va ser una base molt important de cara a fer proper el ciutadà l'Ajuntament. Jo crec que això és una qüestió que és maca, és paral·lela, vull dir, és interessant, només volia dir això.
Un minut només, aquí s'està parlant molt de tots els esforços que feien aquests dos organismes per donar informació al ciutadà i demés. També tenien una altra funció molt important, almenys el centre ordinador municipal, i era recollir tota la informació, l'Ernest ho ha comentat, de població, d'activitat i de patrimoni, també per cobrar impostos, que era quasi, a més de les multes i les nòmines, l'esforç més important que es feia. Que això, tenir tota aquesta informació que es va fer i es va poder fer l'esforç perquè servia per cobrar impostos, després va servir per donar informació al ciutadà, per fer el cadastre, perquè teníem aquesta bona base, però inicialment, si es podia fer tota aquesta acció i se'ns donava possibilitats de fer-ho, com era, perquè hi havia una finalitat impositiva.
Pensament de dir que tot aquest programa s'està gravant, eh? Ho dic perquè sapigueu, per les intervencions que han hagut i tal, que estan gravades, i com no he avisat, qualsevol rectificació o anul·lació que es vulgui serà atesa, evidentment, i tal. Potser jo volia anar una mica cap enrere, perquè se m'ha ocorregut arrel de la intervenció de l'Ernest Maragall, dels sindicats i d'això. Jo volia dir, a veure, l'època d'en Massó, acaba fart i plega per les associacions de veïns i llença la tovallola, no aguanta. O sigui, aquest alcalde que ens va portar en López Rodó no va aguantar. El següent, en Viola, l'Estac i els sindicats i els bombers el van fer plegar, el van fer fora. Aleshores, en Socias fa una cosa molt diferent, degut a la seva experiència política anterior, que havia tingut anteriorment, i és que pacta molt amb les associacions de veïns. I aquí és on produeix una sèrie de compromisos que després ens hi trobem a l'any 79, de que, com es paga els seus acords que ha fet amb ensenyament, i que ha fet amb les associacions de veïns, etc. Tot això ens va portar que alguna vegada vam trucar amb en Socias i vam dir, això ho has d'arreglar tu. El pollo aquest ens el vas muntar tu. Jo volia preguntar, esclar, no, hauria de ser qui vas, jo i no aquí, però preguntar, aquesta actuació que vam tenir, que es té a partir d'en Socias i que després nosaltres fem de ciutat i tal, va ser motiu que féssim callar o amagar a les associacions de veïns durant un temps? Es van eclipsar les associacions de veïns durant una llarga temporada? Aquesta és una pregunta. Els sindicats i l'actuació municipal va fer que les associacions de veïns...
S'aixequen moltes mans,
president. Jo pregunto, perquè...
Digues, Miquel.
No, el que passa és que no es van veure molt sempre.
La meva, vull dir-te, Les associacions de veïns en aquell moment tenien una vitalitat envejable, el que ara no la tenen ja en aquest nivell, ja han perdut, perquè una empenta que es pugui durar 10 anys o 12 anys al peu del canó, és dir, us puc garantir que els districtes eren un punt que les places del districte o les reunions del districte no s'acabaven, vull dir, no. La vitalitat de les associacions de veïns va aguantar-se molts anys. Jo crec que fins i tot va passades les Olimpiades.
Jo no ho veig exactament com tu. Jo crec que durant, és a dir, les expectatives que creava la democràcia municipal eren potentíssimes. Fixeu-vos que es va retrasar 4 anys, en Franco es mor el 75. I la sensació i la imatge que hi havia de que la democràcia representativa havia de, diguem-ne, de resoldre els problemes, doncs, era molt alta. I és cert que les associacions de veïns van estar, doncs, no cal dir-ho, doncs, van estar les protagonistes d'aquesta etapa que el Grau parlava, diguem-ne, i que ha permès que també en gran part que la ciutat sigui com és avui dia, perquè si no s'arriben a aturar algunes accions de l'època anterior, doncs no tindríem la ciutat que tenim. Però l'arribada de la democràcia als ajuntaments, diguem-ne, va significar, no només en el terreny de les associacions de veïns, jo crec que va significar tot l'associacionisme recula. O sigui, els mateixos, no cal dir els col·legis professionals, l'activitat cívica dels col·legis professionals també decau extraordinàriament. La sindicació, a partir del 80, també va de baixa. El voluntariat, ni us explico, el sentiment de que les coses que s'havien fet de manera voluntària s'havien de fer professionalment i que les coses ben fetes eren les feien professionals i que la gent de bona voluntat que mirava això, o sigui, ja el voluntariat i l'associacionisme es comença a recuperar a partir dels 90 ja, a partir que en què les associacions ja d'altra mena, però que tornen a prendre una certa volada. En els anys 80, diguem-ne, tot allò que... escolteu, la mateixa creació dels centres cívics, per exemple, no a Barcelona. Això va passar en general. La creació dels centres cívics va fer que unes coses que... uns serveis que tradicionalment s'havien resolt des de la vida associativa, diguem-ne, i des dels Atareus, els Orfeons, i havia, doncs, ho resolia l'administració, diguem-ne. I a tot arreu es va viure això des de l'associacionisme com una certa competència deslleial. Vull dir, es va viure... I jo crec que en aquest sentit i ara vista posteriori i retrospectivament és ben comprensible, oi? Perquè les coses mai es veu, o sigui, és fàcil passar del blanc al negre, però sí que jo penso que a part de que la mateixa actitud, o sigui, jo recordo haver sentit el primer alcalde de Barcelona, Narcís Serra, doncs, que això m'ho havia comentat, dient, bueno, és que aquí ens hem de... és que la potència que tenia el moviment veïnal i la legitimitat que havia adquirit era tan gran, diguem-ne, que inicialment el mateix ajuntament va necessitar de dir, escolta'm, nosaltres som votats, vosaltres sou els activistes que... sí, que moveu a molta gent i que d'això, però la legitimitat la tenim nosaltres. I per tant, cadascú al seu lloc. I va haver-hi, diguem-ne, en aquest sentit, crec que amb una actitud defensiva per part des del meu punt de vista sempre, de l'Ajuntament, diem-ne, un sentiment de que allò sabia, que havien de veure clarament que les regles del joc havien canviat, i qui manava, diem-ne. I per tant jo penso que efectivament això es va produir i que l'associacionisme en general, no només de les associacions de veïns, va tenir una reculada, si recordeu això, en aquells anys de la movida madrileny, eren aquells anys del Ternogal, això que eren aquells anys en què el carrer ja l'havien pres i aquí aviam qui la diu més grossa, o sigui, tots aquests anys a partir del 80 és una dècada molt diferent de la dècada del 70 on realment doncs, hi ha militància, compromís, mobilització. En aquell moment ja la calle era nostra, tu, i el que havíem de fer era disfrutar-la.
Sí, però deixa'm seguir, germà, perdona un moment.
Un moment, és que discrepo molt, ja sé, i prou. Només dir-te que aquests 10 anys, dels 80 als 90, l'activitat de les associacions de veïns, el que va estar és col·laborativa. És a dir, les associacions de veïns el que van fer és incorporar-se amb les possibilitats que se li donava, però que no hi havia associació de veïns. És a dir, que es va perdre la potencialitat de l'associació de veïns. O sigui, pensa que quan ja es va acabar aquesta, va venir la il·lusió de les Olimpiades. Per tant, te diria que en principi les associacions de veïns van ser actives durant 10 anys, però molt bons. Això
és la meva opinió. Una mica en aquest sentit, Joan, si em perdones, només un segon. A veure, jo estic d'acord en que hi ha una substitució de legitimitats i que en el temps dels socis, com deia el Grau, les associacions feien de partits, feien de representants democràtics dels ciutadans i això a partir de les eleccions, del vot, etc., doncs és una funció que assumeixen clarament els partits i el govern en la mesura que representa que resultava del vot dels ciutadans. Però li dono absolutament la raó al germà en un altre sentit. És a dir, l'activitat de relació, negociació, potser era més variada, no era l'associació de veïns estrictament. Ara, amb els veïns i amb les i amb molt sovint, és a dir, tot el dibuix de la ciutat, tot el dibuix urbanístic i físic de la ciutat es va fer, no dic contra, es va fer amb i a vegades amb processos molt durs. Per parlar amb la Cibillo i parlar amb el García Bregada, a veure a quina hora s'anava a dormir quan anaven a Nou Barris a discutir el nus de la Trinitat. Ja t'asseguro jo que allò no era, jo vinc aquí, sóc el govern i tinc la legitimitat i per tant decideixo i vosaltres ja no pinteu res. No era en absolut això. I en aquest sentit, tots aquells anys, que això es va també anar traduint en una pèrdua de vitalitat, en part perquè la feina estava feta, perquè la demanda veïnal que aquesta gent representava es va anar plasmant. Amb acció, amb estratègia de ciutat. Aquí no ho hem dit, però aquests anys el que fa la ciutat i tu n'ets autor, en bona part, és definir un projecte. Doncs aquest projecte té un contrast sistemàtic durant bastants anys amb la ciutadania, més o menys organitzada. La fórmula associacions de veïns protagonistes absoluts com a temps social desapareix, o tendeix a desaparèixer, però en absolut desapareix el contrast i a vegades la contradicció o el xoc, que les associacions van ser progressivament substituïdes per plataformes, per moviments puntuals, per projectes concrets, per conflictes específics, etc. Això sí.
Jo crec que teniu raó tots tres. Vull dir que jo ho veig igual que el Botella, no? Va haver-hi un canvi de clima a Barcelona i a Espanya en general a partir de l'any 80, i potser una mica més acusat a Barcelona, i això va tenir a veure amb la institucionalització de la democràcia i amb allò que en aquell moment se'n va dir el desencanto, potser, i en què l'afiliació també va baixar. Potser les expectatives eren tan grans que van debilitar-se una mica. Ara, també és veritat que quan es anava a discutir la via O a Gràcia o a l'assemblea que es anava a discutir l'obertura del casc antic hi havia 1.000 persones. Vull dir que també és veritat, no? Va ser un decliu lent aquest de les associacions, en part, per molts motius dels que explica l'Ernest, en part perquè va haver una part dels quadres tècnics que havien col·laborat molt activament que van incorporar-se a l'administració, en part perquè alguns dirigents van anar també derivant cap a activitats professionals més actives socialment, però a Barcelona va haver-hi un moment de canvi de clima i és aquest moment que no és que jo estigui molt d'acord amb la idea, però gràficament ho expressa, és l'article aquell del Fèlix de Zúa de l'any 84 del Titanic. No és que Barcelona estigués al Titanic, Barcelona estava justament remuntant, però estava potser en aquell punt de la remuntada que estàs avall per sortir disparat. I això també hi va ser, en part. Vull dir que a mi també em sembla que això que explicava Botella, del canvi aquest, és dir, que es van buidar els sindicats, no sobtadament també hi va ser una mica. No sé...
Hem de tancar per l'horari que ens havíem... No se'm sent. No, que és el moment que ja hauríem de tancar segons l'horari que ens havíem proposat i l'organització ens ha donat. I l'únic que em maneu, no sé si vols tenir una intervenció i tancaríem.
Havia de tenir una intervenció que no tenia res a veure amb el debat que s'ha generat després perquè m'he col·locat d'entrada en el tema tècnic i hem acabat amb el tema polític i per tant és que m'ho ha recordat la intervenció del Miquel Botella. És a dir, tot això que he explicat és perfecte, però no era veritat que tots els funcionaris estiguessin a favor de joc. Hi havia un enemic intern brutal que era intervenció. I aquest és un tema que després us ha afectat a vosaltres. Era un tema que per una banda tenien un ordinador NCR de l'any de la pera i no volien saber res del conjunt. Segona, el tema més principal que és on vam estar buscant si hi havia corrupció de veritat és que vam descobrir que els d'intervenció no feien res. Ho feia tot el sindicat de banquers que estava al costat. I aleshores jo vaig estar parlant bastantes hores amb el director del sindicat de banquers que em va deixar clar que no hi havia corrupció. El que passa, que no hi havia corrupció econòmica. Però en canvi, com que els hi feien tota la feina als altres i per tant i per això els padrons eren diferents i tot
una apropiació.
Aleshores, aquest és un tema que va durar 6 o 7 anys aconseguir integrar intervenció en el procés general aquest que explicàvem de les dependències i no sé què. Vull dir que tampoc tots van ser flors i violes, vull dir que era el tema i
depositaria.
I depositaria, però clar. O sigui, tot el que eren els cossos nacionals, perquè mira, el secretari no tenia tanta... El secretari era un tio culte que va veure que la cosa anava per un altre camí i ja està. I se li van poder treure poders. Però intervencions van continuar, però d'una manera duríssima, que i va ser la batalla forta. És a dir, quan estem parlant de com reorganitzar la casa, perquè això sí que els districtes no ho vivien, el problema d'intervenció. Però en canvi, ho vivien els ciutadans perquè els impostos anaven com anaven, diguem-ne. Però aquest és un tema que va ser el més difícil en el procés de canvi. Com que també el Miquel havia estat més a la vora d'ells, explicava que li era difícil. Ens va costar 7 o 8 anys, vull dir.
Un Pito Marull que ens expliqués la segona etapa, la segona part. Perquè, en fi, per moltes raons. Però... Bé,
molt bé. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies a tots.